4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reversa.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aro Serén i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 14 d'octubre, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Encara no hem de baixar la guàrdia perquè s'estan formant nous ruixats que, tot i que són francament capriciosos i molt locals, estan descarregant amb ràbia ja a aquesta hora en alguns indrets de les muntanyes del prelitoral barceloní, també a l'Empordà. Ruixats que, ja diem, són molt focalitzats però deixen molta aigua en poca estona i, a més, són bastant estàtics, més o menys com els que hi ha hagut les últimes jornades. Atenció, les immediates hores al llarg d'aquesta tarda, vespre, amb les tempestes que sobretot cauran al voltant del Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa i també la comarca de la Selva i, per una altra, entre el Vallès, el Baix Llobregat, tot el Penedès i després es desplaçaran cap al Camp de Tarragona. Fins i tot, algun xàfec intens arribarà al Pla de Lleida i una altra vegada a les Terres de l'Ebre, però ja avançada aquesta tarda, sempre amb un ambient que serà molt suau, poc fred, per un 14 d'octubre. Demà al matí despertarem amb bones boirades a l'interior i a la tarda nou xàfecs, els més importants, entre la Garrotxa i Osona. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats parlarem d'abandonament escolar, que segueix sent un dels principals reptes de Catalunya. Parlarem amb Rosalina Alcalde, directora de la plataforma Zero Abandonament. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el nou sistema de control que farà servir Hisenda amb els autònoms i el creixement de les persones que es bategen ja en edat adulta. A partir de les 5 coneixerem la Carme Muñoz, bibliotecària de Castellà. Continuarem amb Salut per saber com reforçar el nostre sistema immunològic i acabarem amb Cultura per explicar algunes curiositats del Premi Nobel de Literatura amb el llibreter de la Salvatge, Roger Grífols. Tot això i més des de ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El Teatre Principal va ser aquest dilluns l'escenari de l'edició número 30 de la Nit de l'Empresa, que celebra anualment la patronal Agarenca CECOT i que aquest 2025 portava el lema Comunitat, Interacció, Creixement, ADN CECOT. És un acte consolidat i de trobada del teixit econòmic i empresarial català, en el qual es reconeixen aquelles empreses, entitats i persones que destaquen pel seu progrés, innovació i compromís amb la societat. La cita va reunir més de 700 representants del món empresarial, econòmic i institucional i algunes de les principals autoritats del país, com el president del Parlament de Catalunya, el terrassenc Josep Rull, el conseller d'Empresa i Treball, també terrassenc Miguel Samper, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, així com presidents de les principals patronals. El reconeixement a la personalitat 2025 va recaure en Cristóbal Colom Palací, fundador i actual president d'honor de la Fageda, per la seva trajectòria professional i empresarial. La resta de distincions van ser per Piera Ecoceràmica, Siberus S.L., Dexeus Dona, Grandes Zapatos Vendo Online Sau, Lumiris Spectral Solutions, EAP Sardenya SLP i Silgan Dispending System de Barcelona.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell plantarà un miler d'arbres i 3.500 plantes arbustives en les pròximes setmanes. L'Ajuntament ha adjudicat la darrera actuació inclosa en el programa Sabadell Respira, que pretén tenir 50.000 arbres per tot Sabadell l'any 2027. Aquesta plantació en concret s'estendrà per tota la ciutat, actuant sobre un total de 32.000 metres quadrats. Alguns dels punts verds més destacats són el Parc Central del Vallès, el Parc i el Torrent de la Romeua, la Pollancreda de Castellarnau, el Parc de Catalunya o el Bosc de Poblenou. Tot amb l'objectiu de potenciar el paper dels arbres davant el canvi climàtic. Mar Molina és la tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà.
Continuem treballant per fer de Sabadell una ciutat molt més verda. En aquest sentit, avui s'ha adjudicat a la Junta de Govern Local el contracte per a la plantació d'arbres als boscos urbans per fer-lo molt més densos, amb una iniciativa que permetrà sumar més d'un miler d'arbres nous i prop de 3.500 plantes arbustives en diferents parcs i espais de tota la ciutat, amb l'objectiu, com he dit abans, de naturalitzar l'entorn urbà, millorar sempre la qualitat ambiental i afavorir el benestar dels nostres ciutadans.
L'objectiu final és tenir 50.000 arbres per tot Sabadell, com hem dit anteriorment, i si és així, el govern de Marta Farrés haurà plantat un total de 8.000 arbres, 4.000 per mandat.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Anna Clarà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. El president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès, ha criticat amb duresa la gestió municipal de la desocupació del B9 i ha advertit de les conseqüències pràctiques d'un desallotjament que considera mal gestionat. Entrevistat al Badalona Matí, Montornès ha explicat que, si no s'ofereix una alternativa habitacional, les 400 persones que hi viuen acabaran ocupant altres espais buits, com ja alerten, diu, veïns del Remei i del Gorg. Montornès reclama una intervenció més seriosa i coordinada entre administracions per resoldre tant la vulnerabilitat de les famílies com els problemes de seguretat que denuncien els veïns. El republicà denuncia també que l'exposició mediàtica del desallotjament ha empès els ocupants a moure's a altres emplaçaments i ha acusat l'equip del govern d'haver preferit fer-ne un espectacle en lloc d'aplicar un protocol social i policial coordinat amb la Generalitat i serveis socials.
O si s'hagués treballat des de molt abans amb serveis socials, a gestionar els conflictes a dintre, a perseguir la delinqüència que hi havia a dintre, també des de l'Ajuntament de Badalona, en lloc d'estar constantment fent shows i competint amb Vox, doncs no haguéssim arribat a aquesta situació.
Montornès també ha demanat mobilització als veïns per aturar el que considera una destrossa del parc de Calarnús, referint-se a la construcció de pisos a l'entrada del parc. De forma similar, el president del grup d'Esquerra ha apuntat que el soterrament de la C31 només tirarà endavant si es busca finançament i si la ciutadania aconsegueix tallar la via en més ocasions.
Gràcies, Anna. I ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Demà dimecres, el Centre de Promoció Social Francesc Palau celebra el seu 40è aniversari amb un acte al Cèntric Espai Cultural. Nascuda el 85 i impulsada per la Congregació Catòlica de les Carmelites Missioneres, s'ha centrat des dels seus orígens en donar resposta a persones en situació de vulnerabilitat, una tasca que han finançat principalment a través de fons públics, si bé també compten amb aportacions privades i rendiments de serveis que ofereixen. Tanmateix, l'entitat assegura que per cada euro invertit, la societat en rep ajuda i serveis pel valor de 3. Escoltem a la seva directora, Olivia Ortega.
Persones que igual haurien de ser ateses als serveis socials o dependre de segons quins tipus d'ajudes, entitats com la nostra ajuden a que no depenguin d'aquest tipus de serveis, no? O no hagin de fer ús de serveis d'atenció com serveis sanitaris, tot el tema del benestar, ja que també treballem i aportem un gran valor en aquest sentit, no? En l'atenció, a la cura de les persones, però també en llocs de feina.
Els principals àmbits d'actuació de la Francesc Palau són la formació, la inserció laboral i les cures, una tasca que desenvolupen especialment per ajudar col·lectius més vulnerables de la ciutat, com les persones migrades o la gent gran en situació de soledat no desitjada.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La Biblioteca Antoni Tort de Castellà ha estat d'aniversari enguany, compleix 40 anys d'història i ho celebrarà els dies 24 i 25 d'octubre amb un programa d'activitats especials coincidint amb el Dia Internacional de les Biblioteques. La commemoració començarà divendres 24 d'octubre a les 18:30 hores amb l'acte institucional que comptarà amb la presentació de Carme Muñoz, directora de la biblioteca, i les intervencions de Maria Gental, cap de la zona de la Diputació de Barcelona, i de Yolanda Rivera, l'alcaldessa de Castellà del Vallès. A les 7 de la tarda tindrà lloc el concert 393 de Salva Racero, que anirà acompanyat d'una copa de vi pels assistents. El TAS tindrà 60 places limitades i caldrà inscriure-s'hi a partir del 10 d'octubre a través del web municipal o bé presencialment a la biblioteca. Dissabte 25 d'octubre continuaran les activitats, en aquest cas adreçades a un públic familiar. De la mà de la Tantàgora s'oferiran propostes literàries pensades per infants i famílies de 10 a 1 del migdia. Al carrer hi haurà la Biblioteca Silenciosa, un espai amb contes en auriculars, i Jo voldria ser, una activitat que convida a disfressar-se i fotografiar-se com a personatges singulars. Al pati de la biblioteca s'instal·larà la proposta Històries en moviment, amb àlbums il·lustrats i peces de construcció.
Gràcies, Albert. I ara, per tancar, la crònica de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
El doctor Álvaro Muro és psiquiatre i coordinador de l'àrea d'addiccions de Mutua Terrassa i defensa que l'addicció no és un vici, no hi ha trastorn més biològic que el consum de drogues. En una entrevista a Cugat Mèdia, Muro trenca tòpics sobre les addiccions i alerta que el consum de tòxics és avui el principal factor d'agreujament dels trastorns mentals greus. El psiquiatre reclama trencar l'estigma que encara pesa sobre els consumidors i denuncia que la societat ha banalitzat l'alcohol i el cannabis, tot i el seu fort impacte en la salut mental. Sentim-lo.
Hay que tener en cuenta que las drogas han existido toda la vida, ¿eh? Desde que el mundo es mundo, y es un mecanismo también para evadirnos de la realidad. Entonces, si la realidad no está yendo mejor, sino que está yendo a peor, y sobre todo el tema de los jóvenes también, pues también es complicado decirle a una persona, vale, vamos a trabajar a que no consumas drogas. Y para eso te ofrezco que te ofrezco cursos, te ofrezco trabajo, te ofrezco vivienda, si es que no tengo.
Segons el doctor, les drogues són salut mental. La divisió que s'ha fet sovint entre problemes de salut mental i toxicomania és artificial. Les addiccions són, en realitat, patologia de salut mental.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
L'abandonament escolar prematur segueix sent un dels principals reptes de Catalunya, amb una taxa del 13,7% el 2024, molt per sobre de l'objectiu europeu del 9%. Tot i la reducció de més de 19 punts des de 2008, milers de joves deixen els estudis massa aviat, especialment els més vulnerables, fet que perpetua la desigualtat social. Amb motiu de la setmana zero abandonament, que tindrà lloc del 20 al 26 d'octubre, la Fundació Jaume Bofill i la plataforma Zero Abandonament impulsen més d'una cinquantena d'activitats arreu del territori, entre els quals el Prat de Llobregat. Per això marxem fins al Prat de Ràdio, on tenim a punt a Luisa Rodríguez Alonso. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Carme. I en parlem amb la sociòloga Rosalina Alcalde. És la directora de la plataforma Zero Abandonament, però també una veu referent en aquesta lluita contra les desigualtats educatives. Rosalina, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda. Pues encantada de ser aquí amb vosaltres.
Gràcies. En primer lloc, com definim l'abandonament escolar prematur i quines creus que són les principals causes que tenim a Catalunya?
Bueno, per entendre'ns i per poder fer comparatives a nivell internacional, hem establert, no, la definició de que entenem per abandonament escolar prematur pues, aquests joves entre 18 i 25 anys, no, bueno, que fan els 25 anys, que no tenen estudis secundaris pues, obligatoris. ¿Vale? No és una qüestió només de fracàs escolar, no, que una part té a veure, sinó que posem el focus en el fet de que dins d'aquest grup hi ha joves que tenen el grau l'ESO, però que no continuen estudiant. I, de fet, a Catalunya el principal problema el tenim aquí, precisament, en aquesta transició, on observem que gairebé el 60% dels joves que no tenen estudis secundaris postobligatoris és perquè no han continuat després del quart de l'ESO. Alguns que no tenien el grau en ESO, sí, però la meitat sí que tenen o sí que tenien el grau en eso. No sé si m'he explicat bé.
Sí, sí, sí. En aquest sentit, quines causes creieu que hi ha darrere, doncs, precisament, d'aquest gap que hi ha, no?, en aquesta edat, en aquesta franja concreta?
Mira, l'abandonament escolar podem dir amb rotunditat, perquè així ho indiquen tots els estudis que se porten fent des dels anys 60, que està íntimament relacionat amb les desigualtats d'origen. És a dir, els nanos, joves, estudiants que tenen més risc d'abandonar els estudis són aquells que provenen de famílies en els nivells econòmics més baixos i a nivells d'estudis més baixos. A partir d'aquí podem anar sumant capes, sí, de factors que incideixen en això, no? Si a més vens d'una família que acaba d'arribar al territori, no coneix la llengua, si a més vas a un col·le segregat, no?, que també té molt a veure on vius i el teu nivell de, econòmic, si a més tens algun tipus de dificultat d'aprenentatge, si a més no tens ninguna atenció, etcètera, etcètera, no? Però podríem dir que és la punta de l'iceberg o el resultat final d'una sèrie de causes que estan relacionades sobretot amb la situació social d'origen.
Tenen, doncs, aquestes variables tan diverses, no? No sé, quina solució plantegeu per part de la Fundació Bofill en aquest sentit?
Bueno, en primer lloc hem de tenir una mirada posada en les desigualtats educatives. Sí? I hem d'entendre que el fenomen de l'AEP s'emmarca també dins una situació insostenible, que és aquella que tenim a Catalunya amb un 34% de pobresa infantil. L'AEP, l'abandonament escolar, retroalimenta el cercle de la pobresa. Són els nens en situacions més desfavorides el que tenen més risc de suspendre, no?, i, per tant, d'abandonar, i no tenir estudis secundaris postobligatoris, pues, realment es posiciona en una situació de vulnerabilitat, no?, i de reproduir amb alta probabilitat la situació d'origen. I, per tant, les polítiques contra l'abandonament han de tenir una mirada clara com a polítiques, no?, per afavorir la igualtat d'oportunitats. I d'això, pues, ja podem derivar, no?, i intuir què tipus d'accions podríem fer, no?
La taxa, com ho dèiem al principi, continua sent una mica més alta, no?, del que seria la mitjana europea, no?, sí, aquest objectiu europeu, que és el 9%. Ara mateix, amb dades del 2024, estàvem amb el 13,7. Sí que és cert que també s'ha disminuït uns 20 punts en els últims anys. A què es deu aquesta tendència i també què és el que faltaria encara més per acabar d'arribar a aquests objectius?
Bueno, per una banda, evidentment no estem com fa 20 anys, que estaven en gairebé a un 30%, se van a fent coses i en la bona direcció, però també hi ha una sèrie d'efectes demogràfics, no?, que podrien explicar també aquesta baixada, no? El que sí sabem és que tenim països que, com per exemple Portugal o per exemple Irlanda, que tenien taxes molt similars a les nostres, que tenen un procés demogràfic similar al nostre i han aconseguit baixar les tasses per sota del 10%. És a dir, el tipus de polítiques que s'han fet en altres països han estat molt més rotundes que no les que s'han fet aquí, no? Per exemple, una de les coses que ha fet Portugal és fer obligatòria l'etapa educativa 16-18. Aquí és un debat que encara no hem obert, no? Però el que sí hauríem de començar a plantejar-nos és que hem de renovar el pacte social i educatiu que vam fer als 80 quan se va allargar l'escolarització fins als 16. Ara tothom sap que només amb el grau de l'ESO no vas enlloc. I, de fet, les tasses d'atur dels joves que no tenen estudis secundaris postobligatoris són molt més superiors a la de la resta de joves. Això no vol dir que hagi de ser obligatòria, que haguem de tenir els nanos, els joves, allà si no volen, però hem de buscar algun tipus d'alternativa i obrir el debat de com garantir el dret a continuar estudiant, que no oblidem que encara parlem de menors. Vale? I això no ho estem garantint perquè el nostre sistema reconeix com a etapa obligatòria fins al 16.
En aquest sentit, des de la Fundació Bofill, també, i des de la plataforma Zero Abandonament, creieu que aquesta seria la solució o quines altres bones pràctiques, per exemple, no? Comentaves que en altres indrets d'Europa, no? Sembla que s'ha atacat de forma almenys més òptima, no? El problema de l'abandonament escolar. Quines altres bones pràctiques creieu que podrien, doncs, traslladar-se en el cas d'aquí?
Mira, nosaltres des de la plataforma identifiquem 5 grans reptes pels que hem trobat solucions al territori, que no cal ni tan sols sortir de Catalunya. El primer que hem de fer és tenir clar quina és la situació, quant abandonament escolar tenim, qui són, on estan i què necessiten. I això encara no ho tenim. És a dir, ens veiem, no, els municipis sobretot, que no tenen eines per fer diagnòstics del que tenim, no? Sabem que un gruix molt gran de l'abandonament es concentra en determinats centres educatius. Pues necessitem saber quins són aquests centres i, per tant, focalitzar l'ajuda cap aquí. Necessitem tenir plans que ens serveixin per organitzar-nos a l'hora de lluitar contra l'abandonament. És a dir, veient que hi ha un mogollon de programes, de serveis, etc, però no tenim un pla, com jo diria, no? La missió, si tenim una missió que és reduir l'abandonament, necessitem un pla, no? Això és com lo de l'equip A, no? Pues, per una missió necessitem un pla. Bueno, hem de planificar, tenim marcs, no? de planificació. Ens queda molt per treballar temes de beques. O sigui, el nostre país, que jo us deia, un 34% de pobresa infantil, tenim casos d'abandonament per aquesta qüestió. Ara sembla que l'AFP és com la salvadora, no, del tema, però és que l'oferta privada és altíssima en formació professional. ¿Vale? I això és un obstacle claríssim. No? Més recursos en l'atenció a la diversitat. Aquest és el gran, jo diria que, bueno, com l'assignatura superpendent. I hablem de diversitat d'una manera molt ampla. Sabem que més del 40% dels nanos que tenen algun tipus de dificultat d'aprenentatge abandonen. I parlem no necessàriament de grans dificultats, però si és que ni tan sols podem detectar dificultats d'aprenentatge com una dislexia, com un TDA, etcètera, etcètera, no? Després, no tothom aprèn de la mateixa manera, no? I aquí insistim un altre cop en la diversitat. Hi ha programes, és que tenim coses que estan ben pensades però no les acaben d'explotar, no? Els programes de diversificació curricular. Ostres, pues això funciona per nanos que necessiten una altra forma d'aprendre. Sí? Necessitem més orientació, però una orientació que no sigui, pues mira, aquí tens la guia de tot el que pots estudiar. No. Algú primer que t'ajudi a conèixer-te a tu mateix. Qui ets, per què vals, què t'agrada fer, quines possibilitats, no? I després ja orientem cap a on, no? Però això vol dir acompanyar. I per últim, necessitem infinitat d'oportunitats, no? Parlem d'escoles de segona oportunitat, però hi ha serveis de segones oportunitats, de més oportunitats, de programes, a nivell municipal tenim moltes experiències. Bueno, pues això que recull la nova llei de formació professional, ens hem de posar serios amb això i realment impulsar-lo, perquè aquests professionals tenen una mirada que és la que veritablement necessiten els joves, que en un moment d'estar farts, desesperats i super danyats, decideixen abandonar. I recuperar aquests joves requereix d'una mirada molt humana, perquè el primer que s'ha de fer és reconstruir identitats i reconstruir l'autoestima, no? I aquest tema, l'educació basada en el vincle, potser també és una gran assignatura pendent. No dic que sigui fàcil, no? Però sovint ho sentim a dir, no? Els joves mai me van preguntar què em passava, no?
En aquest sentit, clar, Rosalina ha parlat molt de que s'hauria de fer, no? A nivell educatiu, a nivell d'escola, a nivell de centres, a nivell polític, fins i tot, no? Amb aquest pacte que reclameu a nivell educatiu. I també volia preguntar-li, en aquest cas, per la importància també de les famílies, no? En aquest sentit, què poden fer les famílies per tal de combatre aquest abandonament escolar?
A veure, si nosaltres diem que el risc d'abandonar és més alt quan les famílies tenen menys recursos, ¿vale? Podrían decir, bueno, pues duten de recursos a las familias. Hombre, esto es como política, es difícil. Es decir, tú puedes donar... O sigui, com de repente fas que una família, no, l'agradi llegir, tingui diversitat d'experiències, pugui accedir a, de repente, no, a tenir suport escolar. És a dir, l'escola demana unes competències que ningú diu quines són aquestes competències, no, però hi ha famílies que les aporten de sèrie i famílies que no. ¿Vale? Òbviament, quan parlem, és que hi ha famílies que no se preocupen per l'educació dels seus fills. Pues no sé en què se basen per dir això. Totes les famílies estan preocupades per l'educació dels seus fills perquè saben que és la manera de millorar la seva vida. No? El que passa que no totes les famílies se poden implicar de la mateixa manera. I la implicació parental no només és seure a fer els deures, no? Hi ha moltes famílies que s'impliquen d'una manera que no és evident. Per exemple, està pendent de que es facin els deures. De vegades hem conegut casos, no, de famílies que no saben o no entenen l'idioma i se busquen la vida perquè un veí o una veïna ho faci. És a dir, no és una qüestió de no voler, sinó és una qüestió de no saber o de no poder. ¿Vale? Ajudaria que les escoles realment estiguessin obertes, no, a la participació de les famílies, la implicació, però bueno, sabem que tenim un model de participació de famílies escolar encara, no, per explorar, no, per explorar i per obrir, no, més les portes de les escoles a les famílies.
Rosalina, volia preguntar-li, impulseu diverses accions amb aquesta setmana de zero abandonament. Expliqui'ns una mica, doncs, això, quines activitats tenen previst fer i que també com pretenen visibilitzar que, doncs, l'abandonament escolar es pot combatre.
Doncs mira, per començar, estem una mica al·lucinades perquè tenim més de 100 inscripcions d'activitats. És a dir, nosaltres des de la plataforma ja sabem, portem ja gairebé 3 anys, que hi ha una quantitat immensa d'accions i sobretot d'agents que estan super preocupats i ocupats amb el tema de l'abandonament. Nosaltres el que fem és posar llum, no creem res de nou. O sigui, ja el país portava molt de temps lluitant contra l'abandonament, no? Però d'una manera bastant atomitzada. No? El que permet aquesta setmana és posar en valor això. Y no son ni mucho menos todos los que son, ¿no? Pero tenim desde accions per famílies, algunes són presencials, altres són online, d'orientació per a joves, tallers, municipis que plantegen els seus plans locals contra el zero abandonament. Des del Prat, per exemple, se presentarà la xarxa d'orientació, no, que teniu al municipi, no, que és una fórmula molt interessant, no, fer orientació des d'aquesta mirada de xarxa, no, que posa a treballar a tots els agents, no, perquè el jove al final no s'hagi de moure per un munt de serveis. I després una cosa molt guapa que fareu al Prat és a través de la de SAO Prat, el que fareu és un taller on els joves, sí, faran una carta per enviar al Parlament, explicant-li al parlamentari que li toqui la seva carta, què necessiten per continuar estudiant. Perquè sovint, què ens passa? Que parlem dels joves, els adults, no? I no sempre sentim suficientment la seva veu, no? I aquest taller estarà força bé per sentir exactament, no, que necessiten ells.
Tant de bo també escoltin aleshores aquests canvis profunds, no, que cal fer a nivell polític, que comentava abans.
Sí, sobretot. Sobretot, però bueno, hem de, com jo diria, no, hem de sumar totes, i estem sumant entitats, ajuntaments, fundacions, centres educatius, etcètera, etcètera, i òbviament els joves també han d'estar ja sumant, no? I entenent que mai un abandona en solitari, o sigui, mai és una decisió individual, com tampoc ho és continuar estudiant. O sigui, continuar, quan tu decideixis continuar estudiant, has tingut gent darrere, recursos darrere, no?, que t'han portat cap aquí, no? Igualment, quan decideixis deixar d'estudiar, has tingut també una ausència de recursos, de persones, de suport, no?, que t'han portat fins aquí.
Doncs hem parlat amb la sociòloga Rosaina Alcalde, directora de la plataforma Zero Abandonament, i també veu referent en aquesta lluita contra les desigualtats educatives. Gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i ara ens disposem a obrir aquesta finestra a l'opinió, com diem nosaltres, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb en Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona i mullada tarda.
Sí, està plovent a Badalona?
Sí, fa una mitjoreta que ha començat a ploure, no intensament, res a veure amb el que hem viscut amb les telenotícies, sí. Però sí que t'obliga a treure el paraigües i vigilar on poses els peus.
Aquí Sant Cugat també plovisqueja, però sembla que no passarà d'aquí. Serà una tarda d'obrir i tancar paraigües. Jorge Mainou, autònoma Sabadell, bona tarda.
Hola.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí n'ha caigut una de bona.
A Sabadell ha caigut una de bona?
Oh, i tant, ha estat com 20 minuts. Mare meva, ara no plou, per això.
Ara no. O sigui, ha caigut una patacada i ja...
Sí.
I ja està.
Sí. Un cap de núvol, que diuen.
Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. I saludem a la Lourdes Dalmau, que és professora llicenciada en Economia i Empresa i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Lourdes, tu has vingut amb paraigües o sense?
Jo he vingut amb paraigua. La realitat és que eren quatre gotes i res, però en canvi els núvols són importants i així. I el que he vist fa una estona, però crec que a la zona de Rubí, Terrassa, i no sé fins a quin punt de Sabadell, hi havia una taca de les vermelles. Jo vaig de tant en tant mirant l'aplicació dels núvols.
L'evolució, no?
Sí. I per si de cas...
Bé, estàvem avisats que durant tota aquesta jornada les precipitacions que podien ser més o menys intenses anirien de banda a banda del litoral català, de nord a sud i de sud a nord. Bé, doncs, deixant de banda el temps, anem als temes que ens ocuparan a la tertúlia d'avui. No sé si vosaltres havíeu sentit parlar del verifacto, d'aquest concepte que avui intentarem acabar d'esbrinar i valorar. Mira, directament, Jorge, a tu et sona? Riu.
Ai, sonya la mare que els va, de veritat. Sí, sí que ho havia sentit, sí, sí.
Ho havies... Ja dit...
Sí? Sí, sí, més el gestor ja m'ho havia dit, sí, sí. Sí, sí. Jo, quan jo vaig per mòduls, llavors representa que a mi no...
No t'afecta.
No m'afecta, però sí que haig de canviar les balances i tot això. Evidentment, no hi haurà subvencions, i si hi ha subvencions, després quan faci la declaració dirà, un moment, saps? A vostè li vam deixar... Bueno, el que va passar durant la pandèmia, pues, tres quartes de lo mismo. Però jo no penso canviar res, perquè segurament jo l'any que ve hi agafo una prejubilació. O sigui que...
Mira, t'ha arribat a temps.
Sí. I estic farta que em fotin les peles, saps? Ja en tinc prou. És que a més mengem, sembla, els autònoms sembla que mengin a part de la resta de la societat. Som els proscrits. Som els... Bueno, és que... És, avui ho estava mirant... Ai, perdoneu, però avui ho estava mirant quan la Júlia m'ha passat el tema.
Sí.
Quants establiments, comerços petits, havien tancat l'any 2024? 11.768, em sembla que eren. Tu creus que a sobre ens han de... Perdoneu la paraula i l'expressió, que ens han de protegir així, d'aquesta manera? És que no... Cada vegada que obres la persiana, són calés. són calés, i són calés, i els impostos, i la taxa de residus, i que cada, i que el mes que, i que l'any que ve ens el puja l'IPC un 2,5, torna a pagar més. Escolti'm, senyors, que les coses no van així, que no entren els calés que han d'entrar. I els sous no s'apugen, i els autònoms menys, cobrem si facturem, si no facturem no cobra. Res, ja, continueu. Ja, ja.
Vinga, doncs, per donar alguna pista, aquest Verifacto és un sistema digital que servirà per verificar les factures d'una manera automàtica, és a dir, immediatament, i això començarà a aplicar-se l'any vinent no només als autònoms, sinó també a les petites i mitjanes empreses. I el que trobarem és que les factures, també en els tíquets de caixa de les botigues o de restaurants, apareixerà un QR que donarà la informació d'aquesta operació que s'està fent. O sigui que, fitxadíssims. Lourdes.
Aviam.
La proposta en si, de fet, la idea ja sabem per què és. Sí, diuen que per combatre el frau fiscal, no?
I el control...
I ells no en fan. Vamos. Hòstia, ai, perdoneu.
No,
quan he llegit el tema, dic, mare meva, millor que mossegui la llengua.
No, jo, és veritat, jo comparteixo que els autònoms en general són les persones que tenen menys drets dins del sistema laboral. Dic en general, sempre hi ha aquell que li va bé i que intenta tenir una economia submergida, això no ho declaro, i tot, però majoritàriament jo el que veig és que són persones que de vegades tenen algun contractat i ells treballen molt més que la resta, és més. I sí, per exemple, quan venen les vacances dones festa a les persones que tens sota sou i en canvi... l'autònom, el propietari,
és que pringa.
Ho ha de cobrir tot. Jo, almenys, és el que he tingut, diguem-ne, a prop de la vista. Ara, sí que és veritat
tu
que...
Tu puc jurar jo, això.
Sí, no, jo ho veig d'aquesta manera i crec que, ja et dic, per mi són els treballadors més explotats, més mal, que no han estat ben considerats. Ara, si ho comparem també amb un treballador normal, per exemple, respecte a les cotitzacions de la Seguretat Social, i això també crec que ho canvien, també volen augmentar les cotitzacions dels autònoms. Normalment, tradicionalment, l'autònom ha estat cotitzant per unes quantitats molt baixes i llavors... mai veuen l'hora de jubilar-se perquè els queda una pensió super mega reduïda. Però si ho compares amb un treballador normal, és que han pagat menys que un treballador que normalment, clar, qui cotitza per al treballador és l'empresa. Aquestes mateixes persones, si tenen treballadors contractats, de vegades paguen més de Seguretat Social dels seus treballadors que per elles mateixes. Llavors, jo veig aquí tot un problema molt gran perquè quantes petites empreses, botiguers i tal... que tinguin ser bàscules, les bàscules hauran de treure els tiquets. Tu potser t'has comprat les bàscules l'any passat.
Abans d'ahir, sí.
I ara les has de tornar a canviar. El que deia la Georgia, tindran subvencions, tindran ajuts? Jo, em sap greu. Veig també aquesta part de que hi ha gent que trampeja amb les factures, però probablement igual també trampeja no per fer-se ric, sinó per sobreviure.
Ara ho
he dit. Ja. Vinga, Francesc, quina és la teva visió sobre aquesta nova manera de fer de l'agència tributària?
Bé, abans que res, amb el tema dels autònoms, el meu pare era autònom i si el meu pare cotitzava pel que cotitzava era perquè volia, sí, i sempre cotitzava per lo mínim perquè li quedessi més marge pel dia a dia. Mm. És a dir, que moltes vegades els autònoms reben en funció del que tributen. I la companya que ho ha dit abans és ben cert. O sigui, aquí els que no defraudem, els que no podem fer cap mena de trampa, el que ens afusellen d'impostos és tot aquell que té una fulla de nòmina on ens ho descompten tot. Aquests són els que tributem més. Després, pel que fa referència a això concret que parlem, que s'ha verificat, sobre el paper, la gent que és autònoma o petit empresari estarà exempta. I en aquest país els autònoms que tributen pel sistema de mòduls, és a dir, guanyin el que guanyin, paguen una quantitat fixa, són un prop d'un 40%.
Sí, clar, i perdona,
on està el frau fiscal? Perdona, deixa'm acabar.
Sí.
A veure, on està el frau fiscal? En aquest estat està tot ja controlat, o sigui, el 75% del frau, 75% del frau fiscal que s'ha trobat a Catalunya està amb l'impost de successions i l'impost de patrimoni. Allà està localitzat. Hi ha un 24% d'economia submergida. L'economia submergida no la generen els treballadors, la generen els petits empresaris o els autònoms. A vegades, cert, per supervivència, a vegades per voluntat de guanyar més diners. O sigui, a veure, no ens enganyem. I a més, quan hi ha immigració i gent sense papers, és el caldo de cultiu perfecte perquè algú accepti cobrar menys del que li pertocaria i a més no declarat. I tot va al mateix sac, no? El que no m'agrada en absolut del que ha dit l'Agència Tributària és l'amenaça, jo no diria latent, sinó l'amenaça clara i directa de que bé, que autònoms i empresaris, petits empresaris que no estan obligats a aplicar a partir d'ara aquest verificat, bé, si no ho volen fer, que no ho facin, però que si no ho comuniquen, tenen tots els números que li s'envien una inspecció fiscal. Això és indecent. O sigui, que t'amenacin directament com a autònom o com a empresari a que si no fas el que no tens obligació de fer, et pot vindre l'inspector d'Hisenda de casa o l'empresa, això és immoral, és indecent i immoral. I això no toca, no toca. I en aquest país estem massa acostumats a rebre aquest tipus de pràctiques. Ara sí, perdó,
jo recordo,
que t'has callat abans.
Jo recordo, ara no sabria dir qui era, si era un senador anglès, no me'n recordo què era, sé que era anglès, això sí, i parlaven de les economies mundials, tal i que qual, i ho vaig veure en un vídeo d'ell mateix, que ho explicava, deia que lo de l'Hisenda espanyola era un lladricidi.
Senyora, era un què? Un ladronici.
Un lladricidi, sí. Sí. Deia que robava.
Un atracament. Legalment, no?
Que era, sí, legalment ens atracava. Vull dir que imagina't tu fins on t'arriba tot això.
Jo tenia notat que aquest afany recaudatori i que té el sector públic a l'Estat i aquí a Catalunya fins i tot una mica més i que de vegades el que fan és malgastar. Perquè jo crec que tothom està d'acord en pagar diners per atendre temes socials, per atendre sanitat, per atendre educació. El que no estem disposats és a que ens prenguin més diners perquè l'esforç fiscal que fa la gent del país és molt important. I llavors, mira, la gent que treballa en mòduls, s'ha dit, mira, els que treballen en mòduls no paguen, però està en un sistema de mòduls...
No paguen què?
No, paguen menys, paguen en percentatge, però a més, el que jo vull dir és que, aviam, no sempre compensa, perquè, per exemple, si pagues per mòduls i tu, perquè tens un accident, tens una malaltia i no pots treballar, tu, cada trimestre, per exemple, hauràs de pagar el percentatge et toqui de mòdul, ingressis o no ingressis.
Exacte.
Per tant, això del mòdul no és tan fantàstic ni tan estupendo.
No.
O sigui, no. I llavors,
no oblideu que és una elecció voluntària.
Sí, és una elecció voluntària,
sí. Qui vol
que una empresa, una empresa petita, portar totes les obligacions formals, per exemple, de l'IVA, del registre i tot, és un esforç important. Portar tota la documentació es necessita, agafes els mòduls perquè et simplifica aquest sistema, però això no significa que de vegades et pugui arribar a sortir a compte. Per exemple, si fas inversions, l'IVA de les inversions que has pogut fer no te'l desgraves perquè vas a mòduls. Per tant, de debò, jo crec que tenim un sistema impositiu exagerat. I no és que ho digui jo, dins de la Unió Europea, es parla de vegades de l'esforç fiscal i del... Ara no surt el nom. O sigui, hi ha dues figures per detectar quin és el pes de les persones quan paguem impostos. Una cosa és agafar el que es recauda d'impostos dividit amb el producte interior brut i dius, ai, mira, no és tant, ho comparem amb Europa. Vale? Però amb el producte interior brut hi ha persones que contribueixen i persones que no, perquè no poden arribar al mínim, vull dir, no hi estigui d'acord. I llavors, sobre qui cau? Mireu, la mitjana ha desaparegut.
Sí.
Perquè és totalment escanyats. La gent que tenia una botigueta i tal, que es defensava la vida, ja no, ja no hi són, vull dir, bueno, pues això potser és una política que no és la més, al meu entendre, no és la més adequada, perquè aquesta classe mitja dona molta estructura i molta força al país, vale? I llavors, per exemple, també s'ha parlat de l'impost de successions i els de patrimoni. Per favor, quan es van posar els impostos, l'impost de patrimoni rebia el nom de impost extraordinari del patrimoni, perquè era un moment on es construïa tot el sistema democràtic i tal, veníem d'unes crisis del petroli i tal, faltaven diners, recursos, farem un patrimoni, un impost especial per intentar recaudar i eixugar aquests dèficits que teníem. Amb els anys va desaparèixer la paraula extraordinari com una cosa eventual i s'ha quedat de manera perpètua i consensuada. Un patrimoni que la gent, quan rep, per exemple, si tu tens un pis, tu
ja l'has pagat.
Tu l'has pagat, clar. Però a més, llavors, què significa? A més, tu pagues l'IBI, l'impost de béns immobles.
I la plusvàlua.
I la plusvàlua. I si te l'has fet tu, quan has comprat els materials, també has pagat tots els IVAs i tots el que calgui. Si això no és, bueno, una...
Això és ploure sobre mullat.
Home,
no?
Si us plau. Sí, però... Aleshores dius, jo en tinc prou, ja et dic, eh?
Vinga, que Francesc, no... deixem el Francesc, que si no, copem la tertúlia. Vinga.
No, a veure, en primer lloc hi ha diverses coses. A veure, primer perquè si no hi ha aquella mena de notícies que van penetrant amb el cap de la gent i al final de tant repetir-les se la creiem tots, se la creiem tothom. A l'esforç fiscal que patim, perquè és patir, pagar impostos per tothom, sigui empresari o sigui assalariat, és patir. Però l'esforç fiscal per personal que rebem a l'estat espanyol és inferior a la major part dels països europeus. Inferior a França, inferior a Itàlia, inferior a Alemanya, inferior per descomptat als països nòrdics. O sigui, no és cert que aquí patim un esforç fiscal, una pressió fiscal molt més alta que els altres països. El que sí que dono la raó és amb la companya, és amb el que parlaves de l'impost de patrimoni. L'impost, de la mateixa manera que fa molts anys, que per desgràcia tenim una certa edat, abans la declaració de renta era individual. Tu estaves casat i pagaves la declaració de renta marit i muller. I aleshores, clar, pagaves molt més. Fins que una persona, va decidir dedicar-se i fer una causa de que això era il·legal i ho va portar a tots els tribunals d'Europa i van obligar a l'Hisenda espanyola a acceptar la tributació conjunta. Pues l'impost de patrimoni jo crec que estaria en la mateixa línia. O sigui, hi ha un principi tributari que és que no pot existir una doble tributació per lo mateix. I com bé deies, el patrimoni que has anat adquirint amb els anys, tu has anat pagant per ell. Tu has pagat quan has cobrat els diners de la nòmina, tu has pagat quan has comprat un pis, tu has pagat quan has comprat un cotxe, i per tant, que cada any et tornin a fer pagar sobre el mateix, jo crec que és totalment inconstitucional. El que passa que algú s'ha de gastar els diners i ha de perdre el temps per fer això. I Hisenda ho reconeix. Jo vaig estar parlant amb un expert fiscal de primer nivell i em va dir, no, que havia parlat amb un ministre, i li va dir, sí, ho sabem, però...
Que bé.
No ho canviarem, perquè és clar, els calés entren molt bé, eh? I
Hisenda
no es desarma sola, no es desarma sola, per això bueno, han de ser les forces parlamentàries que tenen capacitat per presentar iniciatives legals, que algun dia posin això damunt de la taula i que els partits es retratin. Jo estic a favor de que les grans fortunes paguin i paguin molt, perquè escolta, són les que tenen que tributar. Ara, una persona classe mitjana, no.
Vamos.
Correcte. Per això s'ha de modificar la legislació i això s'ha de modificar a nivell europeu o a nivell mundial, perquè si no, quan tu baixes la tributació, quan tu vols pujar la tributació amb una gran empresa, amb un soci d'una societat d'inversió, doncs acabes deslocalitzant, que això és molt fàcil, el diner deslocalitzar-lo, i t'envies als paradisos fiscals, que també és l'altra font que Hisenda, si vol perseguir el frau, escolta, el frau es fa bàsicament amb factures falses, amb domicilis fiscals on es foten aquelles triangulacions de factures que després t'enteres pel telenotícies.
Amb les empreses pantalla.
Les empreses fan pantalles i els paradisos of course, ara no recordo el nom, però va haver una operació que van sortir retratats una bona colla de diputats del PP i d'altres partits que tenien fons a Panamà, em sembla que eren, a Panamà.
Sí, i Irlanda també en tenen.
Jo no he vist cap persona amb molts diners, sigui de la ideologia que sigui, que no se'ls vulgui protegir. O sigui, això de dir del PP, vull dir, digues que és un interès de la gent. Mira, per exemple, tot l'escàndol que ara tens amb el PSOE, d'uns quatre s'han volgut fer amb els diners. I és, ho hem vist sempre i a tot arreu. Vull dir, hi ha gent que té dèria pels diners i ja està. No cal el PP. I no cal tampoc anar tan lluny. Escolta'm una cosa, a Irlanda, quan van baixar el tipus impositiu de societats, empreses catalanes, crec que va ser la Grifols, una d'elles, que se'n van apallar perquè tributava menys, i empreses d'aquestes de tecnologia...
El pare,
que, hombre,
el senyor Amanci Ortega, també ho té a Irlanda.
Però clar, és que també us dic una cosa, si a tu t'escanyen tant, què faríem qualsevol de nosaltres?
Bueno, pues
protegir el nostre patrimoni, el volem per als nostres
però,
fills.
Maribel, sí, Maribel. Però,
no és la Maribel, YouTubers? És la Lourdes.
Ai, la Lourdes, hosti. Lourdes, bueno. Som els youtubers i els influencers, sí, cap enllorra tot.
Clar, i llavors...
Eh? Però viva Espanya, això sí,
no,
viva
però,
Espanya.
Però escolta'm una cosa, si tu poses un sistema impositiu tan escanyat, jo és el que dic, la gent de diners de debò, aquest no paga, aquest té els mitjans i els assessors per portar-se els diners on te convinguin i no paguin. Els que paguem sempre és la classe mitja, la suporta tot i som la classe espoliada.
Clar,
la classe espoliada és la classe treballadora, la classe mitjana, que són els que paguem.
Perdona,
i si es, aquestes empreses,
discrepo perquè ja et torno a repetir. Els autònoms no tenen vacances, no tenen permisos ni de maternitat, no tenen res. Treballar tot el que poden i més. No estic d'acord.
Afortunadament, Francesc, han anat evolucionant.
Sí, jo ja et dic,
Vinga, que parli l'autònoma, Georgia.
Ja m'he perdut. A veure, jo treballo de l'1 de desembre fins al 5 de gener cada dia. Cada dia. I quan acaba el 5 de gener, faig dos dies de festa i encara em pregunto que per què tanco o per què. I llavors em ve la factura de la llum i em carreguen 700 euros. I dius, bueno, escolta, jo que treballo. Ara anava a dir una frase, però no la dic perquè és un taco.
No, hi ha moltes despeses dels autònoms que te les pots desgravar, eh?
Jo vaig estar malalta i no vaig poder agafar la baixa. Perquè si agafo la baixa, haig de tancar.
Ah, però els autònoms tenen baixa, cosa que a l'època del meu pare no havia baixa.
Mana'm.
Que els autònoms, o sigui, tot han anat evolucionant. El meu pare es va tallar el dit, que jo li aguantava un taulo de fusta i vaig veure com saltava el dit, i no va poder agafar la baixa perquè no existia la baixa, ni va poder cobrar una quantitat per estar
però
aquest temps.
Ara, igual,
un autònom pot agafar la baixa.
Sí, al cap de 5 dies.
Una altra cosa és que com a empresari, si no tens treballadors, doncs clar, o vas tu a treballar o tanques la botiga.
O xapes, és el que em passa a mi, però et dona la baixa al cap de 5 dies, 5. Quan un treballador d'una empresa el primer dia agafa la baixa. I nosaltres al cap de 5 dies. I has de tenir 5 dies la botiga tancada.
La cotització d'un autònom... Sí, escolta, jo crec que ens equivoquem...
Que no pot ser,
Però que ens equivoquem si confrontem treballadors amb autònoms. O sigui, els treballadors fan la seva feina, paguen la major part dels impostos d'aquest país, el suport a la classe treballadora a través de les nòmines, a través de la renta. Els autònoms tenen unes quotes que es van ajustant. Si tu vols obrir una tenda i ets autònom per primera vegada, tens una quota, no sé si era 90 o 95 euros. Tu pots desgravar-te, si estàs treballant a casa teva, una part proporcional de la corrent, una part proporcional del telèfon.
No,
si tens un cotxe...
Jo no em puc desgravar absolutament res.
No, si vas per mòduls, no, però si pots anar per estimació...
No. Així sí, però és que en són molts que anem per mòduls, clar. Vull dir, facturis. O no facturis, tu has de pagar. I punto. Facturis o no facturis. No és com a França o a Alemanya, que paguen 50 euros al mes. I si factures, pagues. Si no factures, no pagues. Aquí no, aquí com que estem mantenint a Déu i a sa mare i a tota aquesta colla de polítics,
doncs s'obren la meitat.
Cobrant sous de 20.000 i 30.000 euros al mes i nosaltres aquí passant les més...
O més. Escolta,
que se'ns va el temps. Mira, se m'escapa.
Quan diem dels treballadors que són els que suporten tota la despesa a través dels impostos, no ens enganyem, A partir d'una determinada renda, Perquè a les rendes baixes...
Ho deixem aquí. Ho deixem aquí. Molt interessant la tertúlia d'avui. Gràcies a la Georgia, a la Lourdes i al Francesc. I continuarem parlant d'aquest Verifactus. Que tingueu bona tarda.
Molt bé. Bona
tarda. Apa. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.